Les 9 i 6 minuts, obrim tertúlia amb la Laura Aznar. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
També la Gemma Linyan, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Agustí Colomines, bon dia.
Bon dia, què tal?
En Jaume Barberà.
Bon dia.
Bon dia, Jaume, i el Toni Bolaño.
Molt bon dia.
Tot bé? Tot en ordre?
Tot en ordre.
Va, doncs vinga, entrem en matèria, que tenim molta teca. Avui parlàvem de tot el temporal que s'ha aixecat en plana política per diferents decisions que hi ha hagut en les últimes hores, com per exemple l'ultimàtum de la Junta Electoral Central a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, li dona 5 dies hàbils per retirar l'escó al diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà. Adverteix a més a la presidenta del Parlament que si no compleix aquest ordre poden haver-hi conseqüències jurídiques. Hem intentat parlar amb Pau Juvillà i amb Laura Borràs. Cap dels dos no han volgut atendre la trucada del matí de Catalunya Ràdio. Sí que ho fa el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bon dia. Gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio. Què ha de fer la presidenta del Parlament, Laura Borràs, abans de 5 dies?
Bé, doncs és clar el que requereix la Junta Electoral Central, seguint amb el seu tarannà absolutament desbocat i que en termes jurídics podríem dir que trenca amb tots els principis del dret, i jo crec que també és clar el plantejament que fem com a CUP, que fem com a partits independentistes i que fem en aquest abordatge i en aquest treball que s'està fent a la mesa i pel qual ens vam comprometre, doncs, per exemple, com a CUP entrar-hi i a col·laborar-hi, que és aquesta defensa de la sobirania del Parlament i és aquest utilitzar qualsevol resolució dels tribunals, dels òrgans administratius de l'Estat contra l'independentisme per reforçar aquesta acció unitària, per denunciar la repressió de l'Estat i per denunciar que se'ns nega el dret a l'autodeterminació. A partir d'aquí, això es tradueix en, sobretot, buscar una acció conjunta i treballar per la sobirania del Parlament, i en aquest cas concret per la defensa de l'escó de Pau Juvillà, d'un òrgan administratiu que en cap cas té competències per erigir-se per sobre el Parlament.
N'heu parlat amb la presidenta del Parlament en les últimes hores?
Sí, i tant. Estem treballant dia a dia, minut a minut. S'estan fent reunions setmanals sempre que hi ha un nou pas i fins i tot també preparant futurs escenaris, i a partir d'aquí el que hem d'anar fent és sobretot posar a disposició, com ja vam dir, el propi Pau i la CUP, l'escó del Pau, per poder reforçar tots aquests elements que comentàvem i donar la sortida més digna possible a la situació. El que no volem fer en cap cas, i tenim molt clar com a CUP, és avançar-nos a escenaris futurs i agafar compromisos públics sobre escenaris futurs abans d'haver-los estudiat i haver pogut donar una resposta clara i unitària.
Ah, però, de totes formes, ara l'aposta és perquè la presidenta del Parlament mantingui l'acte a Pau Juvillà i, per tant, que s'atengui aquestes conseqüències jurídiques que avisa la GEC que poden arribar?
Bé, hi ha una resolució del Parlament del desembre passat que diu que, segons el reglament del Parlament i en la sobirania que té dins aquest reglament, el Parlament no pot retirar l'acte d'un diputat si no hi ha una sentència ferma. Aquest és l'escenari actual i és una resolució ferma, igual que la GEC exigeix també una resolució ferma. Per tant, l'aposta és clara, que és mantenir-nos en aquesta majoria de 113 diputats i no retirar l'acte a Pau Juvillà perquè un òrgan administratiu sense competències, al nostre entendre, ho demani.
Per tant, l'opció és desobeir la GEC, no? L'aposta és per desobeir la GEC.
Bé, és que la GEC s'erigeix com a un òrgan que amb unes potestats que nosaltres considerem que no té, i per tant l'opció és obeir la resolució del Parlament i, per tant, obeir aquesta resolució ferma que va fer el Parlament, que és la de mantenir l'acte del Pau Juvillà de diputat mentre no hi hagi una sentència ferma. Per tant, és clar que la resolució de la GEC no és que no la podem obeir atenent al reglament del Parlament i atenent a la voluntat de la majoria parlamentària de 113 diputats.
Clar, de totes formes, el cas del diputat Pau Juvillà està pendent també del Suprem. Hi ha alguna notícia del Tribunal?
Bé, doncs el curiós del cas i de la resolució de la GEC és que s'erigeix també com a tribunal per resoldre les cautelars que nosaltres plantegem al Tribunal Suprem. I diu, no dona lloc a les cautelars i no dona lloc a aplicar-les. I nosaltres tampoc li hem demanat, ni el Pau, ni la seva defensa, ni el Parlament, que es posicioni sobre unes cautelars que van a un altre tribunal. I està tan segur de la resolució del Tribunal Suprem que diu, en tot cas, rebutgem les cautelars i ja quan es posicioni el Suprem, si ho fa diferent, doncs és una actuació que seria reversible retirar-li l'acte a Pau Juvillà, quan saben perfectament que no és reversible la situació de retirar un acte a un diputat i retornar-li. Un cop arribi la resolució al Suprem d'aquestes cautelars que es van interposar per part del Pau, d'aquest recurs de fons i del recurs que també es va acordar al ple que presentaria al Parlament, doncs veurem com actuem, però sempre amb aquesta prudència, amb aquesta unitat d'acció i anar fent pas a pas i sobretot sense voler fer proclames futuribles que no podem estar segurs que podrem complir. Això sí, explorarem totes les vies, anirem fins al final, sempre amb aquest objectiu de donar-li una resposta antirepressió unitària i denunciar i posar el focus en la repressió de l'Estat i que això no es converteixi en una arma llancívola entre independentistes.
En tot cas, el cas de Pau Juvillà pot servir de precedent per a altres casos que estan pendents també de resolució de diputats?
Bé, nosaltres estem intentant que així sigui. Estem intentant que així sigui i que ho sigui per les coses bones i el treball conjunt i el treball en positiu que s'està fent i, per tant, es pugui utilitzar en altres casos com en el... Esperem que no, però bé, ja té un judici a l'Eulàlia el 10 de març i l'11, que ja ho vam saber, i en tants i tants altres diputats que poden ser inhabilitats.
En el cas de l'Eulàlia Reguant, és un cas diferent, eh? És per haver-se negat a respondre preguntes de Vox durant el judici contra els líders independentistes de l'1 d'octubre. Com actuarà la CUP contra el que ja heu dit que és una nova persecució de l'independentisme?
Bé, aquí el que veiem és que hi ha unes tipologies de delictes generals que en diferents contextos s'apliquen en aquesta causa general contra l'independentisme. Veiem que en casos de mobilitzacions hi ha un pack de delictes que és l'atemptat a l'autoritat, els desordres, els danys, i en els casos de càrrecs institucionals, doncs el delicte aplicat, que és el de desobediència, i en alguns casos que hem vist també, doncs el de sedició, malversació, etc. Per tant, el que estem veient, més enllà del cas concret, és una tipologia general d'actuació, de causa general contra l'independentisme, que es disfraça d'arguments jurídics i que en alguns casos utilitza uns packs de delictes, com pot ser desobediència, malversació, etc., i en altres utilitza uns altres packs de delictes en casos de mobilitzacions, d'atemptat i desordres. Al final, concretament al cas de l'Eulàlia, el que volem denotar i el que volem deixar molt clar és que hi ha una connivència de l'extrema dreta amb els poders judicials, no només una connivència, sinó que retroalimenten els propis poders de l'Estat amb l'extrema dreta, que on no arriba l'Estat, arriba l'extrema dreta, i veiem aquesta col·laboració en el cas del judici del procés amb l'acusació particular de Vox com a campanya publicitària fins i tot, i aquesta retroalimentació. En el cas del Pau veiem com qui està actuant amb aquesta actuació en connivència amb la GEC, que és Ciutadans, que és qui està, diguéssim, aplanant tot el terreny, presentant escrits per donar tota la raó, i per tant, en definitiva, veiem com es retroalimenta l'Estat. Un element, perdó, si m'allargo, important a destacar és que per veure aquest context de que segueix la persecució de maquinària a l'Estat, ens trobem en un moment en què les properes setmanes hi haurà 5, 6, 7, 8 o 9 judicis contra l'independentisme popular, contra la gent que es mobilitza, en casos com 21 Raons, com Robert de Girona, com a la roda de premsa de la Seu del PP d'Arran, com el Brian de Mollet, com el Pol de la Seu i alguns altres de Tarragona, Lleida i a Barcelona. Per tant, estem parlant d'un context, d'una causa general contra l'independentisme, i destacar també l'element importantíssim, que crec que va passar una mica desapercebut als mitjans, de que gràcies a la tasca d'alerta solidària en el cas dels CDRs acusats de terrorisme, doncs sembla que es podrà arribar fins a una part de les arrels d'aquesta causa general, que són les diligències secretes que hi ha a l'Audiència Nacional de 2017 i de 2018, i a partir d'aquí doncs també podrem veure tot això que hem vingut denunciant, tant des de l'esquerra independentista, com des del moviment popular, com des de l'independentisme, que és tota aquesta maquinària de l'Estat, tot aquest, diguéssim, dret penal de l'enemic per actuar contra l'independentisme, per actuar contra el moviment popular i per negar la llibertat del nostre país. Per tant, jo crec que aquí haurem de posar-hi un focus important, perquè segurament veurem bastant d'aquest joc brut de l'Estat.
Xavier Pellicer, aprofito que el tinc en línia per insistir, ja que no hem pogut parlar amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, insistint, sí, en aquest advertiment que feia la Junta Electoral Central de conseqüències jurídiques, de conseqüències legals. Sap si està la senyora Borràs disposada a anar fins al final, a anar fins on calgui?
Bé, són unes conseqüències jurídiques i unes advertències cap a la presidenta Laura Borràs i cap a tots els membres de la mesa, i la mesa ja ha treballat en la línia de defensar els drets dels diputats i diputades, i ho va fer a principis de la legislatura quan va defensar el vot delegat de Lluís Puig, i ho està fent en tots i cada un dels casos en els que estem trobant en aquests àmbits, com en el cas del Pau. La qüestió és que s'ha de fer de forma conjunta, de forma unitària, i que s'hi ha de treballar. Jo crec que tant Esquerra com Junts com la CUP hem mostrat la predisposició a que així sigui, hem mostrat la predisposició a treballar en els escenaris per veure fins on podem arribar sempre posant al centre la repressió de l'Estat, i a partir d'aquí anirem treballant. El que no volem o el que pensem que no és... Que no és bo és que ens avancem a escenaris futurs, perquè és que no podem preveure tota la tecnificació, modernització i innovació antijurídica que acaba fent l'estat espanyol i, per tant, com hi podrem respondre les vies. La voluntat per part dels tres partits hi és tota. El clima de treball jo crec que és bo i treballarem dia a dia per explicar què estem fent, fins on podem arribar i com hi volem anar, no per parlar de futuribles, que ens és molt difícil de preveure, no? Perquè hi ha escenaris que no podem controlar i que no depenen de nosaltres. En tot cas, la voluntat hi és tota i treballarem de forma conjunta amb la presidenta, amb la resta de membres de la mesa, amb els tres partits, i esperem que es puguin sumar altres partits a defensar en aquest escenari de la sobirania del Parlament i en altres escenaris a veure com fer front a les sentències o resolucions de tribunals com el Suprem.
Quins altres partits? En qui pensa? Els comuns?
Bé, d'entrada, la resolució del 16 de desembre, que nosaltres entenem que segueix vigent en aquest escenari, és de 113 diputats a favor de defensar aquesta sobirania enfront a la ingerència de la GEC i inclou, per tant, una majoria que només deixa fora el trifachito, aquests tres partits d'extrema dreta, que són Ciutadans, Vox i PP. Per tant, tota la resta del Parlament estava en aquesta línia i a partir d'aquí haurem de veure si es manté aquesta majoria o si algun partit en salta. Pel moment, nosaltres fem valer aquella declaració el 16 de desembre on hi havia això, 113 diputats de 135.
Ja per acabar, Xavier Pellicer, què li sembla la plantada del president de l'Aragó, Javier Lambán, al president aragonès per parlar dels Jocs Olímpics d'hivern? S'havien de veure avui a Balaguer i finalment el president de l'Aragó s'ha despenjat a l'últim minut.
Bé, sembla que hi ha un fil conductor en tots aquests macroprojectes de focs artificials sense cap tipus de contingut i que estan absolutament caducs, com poden ser uns Jocs Olímpics d'hivern en plena emergència climàtica o com pot ser una ampliació de l'aeroport del Prat en plena emergència climàtica, que tenen aquest denominador comú d'espectacle lamentable, publicitari, sense contingut de fons i que va, com sempre, a precaritzar i a destruir el territori i a no generar unes condicions de millora de la vida de les persones. En tot cas, és un escenari més d'aquest ridícul general de voler aplicar un model absolutament caduc dels 80 i els 90, que crec que en una societat que vulgui defensar el territori i vulgui defensar la gent no hi pot tenir cabuda.
Xavier Pellicer, diputat de la CUP, moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.